Les 5 de la tarda, 8 minuts. El coronavirus s'expandeix a gran velocitat també a Catalunya. En les darreres hores hi ha hagut 1.265 nous contagis i el risc de rebrot se situa als 338 punts, 27 punts i mig més que fa 24 hores. Ara mateix hi ha 984 persones ingressades per coronavirus als hospitals catalans, 40 més que ahir, i d'aquestes 172 estan a les unitats de cures intensives. A més, s'han notificat 14 morts en el darrer dia. Per frenar aquesta segona onada de la pandèmia, la Generalitat anunciarà noves restriccions que entrarien en vigor aquest mateix divendres. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha dit avui al Món RQ que cal actuar de manera immediata.
Estem al principi del creixement de la segona onada, estem en una fase ascendent, estem molt a l'inici, per tant, cal actuar de manera precoç. Cal actuar de manera precoç perquè sabem que les intervencions són més efectives. Cal actuar de manera precoç perquè no volem acabar com altres territoris que tots tenim al cap.
Ramentol ha apuntat l'objectiu que perseguiran les noves mesures de restricció.
Estem preparant mesures que segurament implicaran un grau de sacrifici personal important.
Quines?
Destinat fonamentalment a reduir la mobilitat i la interacció social. Ara mateix això és el que ara més ens preocupa, això és el que determina més l'expansió de l'epidèmia. Per tant, ens cal absolutament, entre tots, disminuir tant la mobilitat personal com la interacció social, més enllà de la nostra bombolla que en diem nosaltres.
Doncs anem a informar-nos del que ens depara aquests propers dies i ho farem amb una veu independent, que és la del Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Bueno, tu dius que la situació del coronavirus en l'article d'avui a La Vanguardia a Catalunya encara no és dramàtica, però que podria arribar a ser-ho en uns dies si no ho aturem ara. La pregunta és què pot passar en els propers dies, i quan dius aturar ara, podem esperar començar a posar mesures, per exemple, divendres? I quin tipus de mesures, Josep?
Mira, això és com una locomotora. Ha agafat molta inèrcia i els contagis que s'estan produint ara, que se n'estan produint, es diagnosticaran d'aquí de mitjana una setmana i els veurem aparèixer les xifres una mica més tard. El que passarà els propers dies és que, encara que es prenguin mesures ara, tindrem tota una... estarem veient aflorar tots els contagis que s'han produït els últims dies i els que s'estan produint aquesta mateixa setmana. Per tant, tindrem un increment enorme de casos els propers dies. Ens situarem la propera setmana, a mitjans de la propera setmana, en uns 3.500 casos diaris, i tindrem una incidència acumulada la propera setmana d'uns 440. Aquests 440 és superior a qualsevol valor del que hem tingut en qualsevol moment de l'epidèmia. Ni en el pitjor moment del mes de març i abril havíem arribat a aquest nivell d'incidència acumulada. Per tant, i això no ho podem aturar, perquè ja és la inèrcia que ve dels últims dies. El que podem fer és, a partir d'ara, com abans millor, intentar aturar aquesta locomotora, perquè com més triguem a actuar, més embranzida tindrà i més ens costarà d'aturar-la.
Per tant, Josep, pel que tu dius, és que amb aquesta dada que m'acaba de deixar... A veure, parlant clar, m'acabes de deixar gelat, aquests 440 d'índex, és a dir, de velocitat de transmissió, i dius que seria pitjor que la del mes de març, et pregunto, si ja anem tard aquí a Catalunya. Si s'haurien d'haver pres mesures, doncs fa 2-3 setmanes abans, que no ara.
No, això no. Aviam, és fàcil veure-ho a toro passat, El moment en què el doctor Argimon, la Conselleria de Salut, prenen consciència que la situació es descontrola, és quan veuen que la R, el que en diem el nombre de reproducció del virus, que és el nombre, la mitjana de persones que cada cas contagia, s'ha elevat a 1,3. I això es produeix el dijous de la setmana passada. I per això el senyor Argimon, durant el cap de setmana, va al Via Lliure del Xavi Bundó i dona l'alarma. Ho fa de manera molt ràpida. però com que l'epidèmia té una inèrcia, en el moment que veiem aparèixer els nombres, aquesta R1,3, en realitat ja porta dies de l'epidèmia, que de manera que no es veu, de manera oculta, està creixent. I per què passa això? Perquè entre el contagi i el diagnòstic passen 7-10 dies. Per tant, quan nosaltres mirem els diagnòstics, quan nosaltres mirem els números de casos, què és el que es veu en realitat, és el primer que pots veure, ja estàs fent tard, però estàs fent tard no perquè actuïs malament, sinó perquè el contagi es produeix de manera clandestina.
Josep, a La Vanguardia, el 7 d'octubre, hi havia 260 casos per cada 100.000 habitants. Ara n'hi ha 350 casos. Com tu dius, al finals d'aquesta setmana n'hi haurà 450. I a finals de la propera setmana veurem on ens situem. Hi ha gent que apunta, no sé què en diràs tu, que podríem acostar-nos als 600 casos per cada 100.000 habitants. Estem a tocar del que està passant a Madrid.
Si mires només la dada d'incidència acumulada, aquesta que dones dels casos per 100.000 habitants, efectivament, aquests 600 són equivalents a la xifra oficial de Madrid. Però aquí s'haurien de dir... Mira, et faria dos matisos. El primer és que les dades de Madrid subestimen els casos reals. Aquests 600 aproximadament de Madrid són els 600 oficials. Els reals, possiblement, superin els 1.000, possiblement, perquè sabem que a Madrid hi ha molts casos que no es diagnostiquen, i ho sabem perquè les xifres de PCR ens donen unes taxes de positivitat molt altes, de les quals es pot deduir que molts casos, potser entorn de la meitat, no s'arriben a diagnosticar. En canvi, a Catalunya s'està sent molt més transparent amb les dades i, en realitat, les xifres de positivitat a PCR són molt més baixes que a Madrid. Són més altes del que ens agradaria, però són més baixes de Madrid. Per tant, hi ha molts menys casos que no es diagnostiquen. Per tant, si comparem les xifres oficials, en realitat no estem comparant les xifres reals. Això per una banda. L'altre matís que faria és que arribaríem a 600 si no féssim res. Aleshores, si prenem mesures contundents i ràpides, aquesta mateixa setmana, si pot ser el mateix divendres, com ha dit aquest matí el doctor Ramentol, l'objectiu és que aquests 440-450 que tindrem la setmana vinent no passar d'aquí. Aquests 450 hi arribarem. Hi arribarem perquè ja s'han produït els contagis. Però si actuem ràpid, evitarem que pugi més i arribar a aquests més de 500, més de 600, més de 700. És això el que ens estem jugant en aquest moment. Que ho aconseguim aturar amb 450 o que vagi més enllà.
Avui el doctor Ramentol no ha volgut explicar les mesures, tot i que en principi s'haurien de començar a aplicar divendres. Ja sé que potser no, evidentment no les sabem totes, però a veure, quin tipus de mesures són les que s'haurien d'aplicar a partir de divendres per, diguéssim, començar a contenir els contagis? De quines mesures estem parlant? O sigui, quin tipus de mesures són les que hauria d'aplicar la Generalitat?
Mira, hi ha dues coses que s'han de fer, que és limitar la mobilitat i limitar la interacció social. I això s'aconsegueix en el punt que estem amb unes mesures que poden ser aproximadament equivalents al que va ser la fase 1 de la desescalada. Això què vol dir? Màxim teletreball possible. Jo avui estic parlant des de casa, estic teletreballant no perquè m'agradi, prefereixo una redacció, prefereixo tenir interacció social, però el moment en què som, toca hivernar, hem d'hivernar durant un temps, els que puguem. Aquells treballs que no puguin ser teletreball, no, però aquells que puguem, allò que puguem teletreballar, s'ha de teletreballar. Què més? Doncs limitar al màxim possible les interaccions socials prescindibles. Segurament les mesures que presentaran, i no les deu haver dit perquè no estan lligades del tot i s'ha de parlar amb molts agents socials, però aniran en la línia de limitar aforaments de bars, limitar el... Què teníem a la fase 1, per exemple? Doncs que als bars i cafeteries i restaurants no es podia anar a dintre. Podies agafar i endur-t'ho, però no es podia consumir amb taula o no es podia consumir amb més de, no recordo quantes persones, no? I no es podia consumir amb interiors. Aniran en aquesta línia mesures destinades a limitar la interacció social i la mobilitat. I també, molt important, aquesta que es proposa per les universitats, de fer classes, de cancel·lar totes aquelles classes presencials que es puguin cancel·lar durant un període.
És a dir, podríem anar a, diguéssim, a situar-nos, això és com el joc de la oca, unes casilles atrás, i tornar a la fase 1, o clar, és, hem caigut a la oca, i a, bueno, la oca no, hem caigut al pou, i aleshores som...
A la calavera has caigut i tornes al començament.
Bueno, exacte. Doncs mira, si fa o no fa, la fase 1, si no recordo malament, era la més restrictiva, o era la fase 3? Això ens ho pots refrescar?
No, la 1 era la més restrictiva.
La 1, o sigui, tornaríem...
Perdona, Toni, primer va haver una fase 0, després una 1, una 2, una 3, que van ser cada cop més laxes. La 3 a Catalunya va ser espectacular perquè no va durar ni 14 hores, i havia de durar 14 dies. Però la 1 no seria exactament igual que la 1, perquè, per exemple, la fase 1 que hi havia escoles tancades, en aquest moment sabem que no cal tancar escoles, que no serveix per res, que les escoles no són focus de contagi, al contrari, són el grup d'edat els nens que menys casos tenen i que millor es detecten. Per tant, no seria exactament igual que una fase 1, però filosòficament sí, que és aquesta idea de limitar la mobilitat i la interacció tant com es pugui durant uns dies.
Mm-hmm. I també el que deies que afectaria, novament, en fase 1, restaurants, veurem de quina manera locals, és a dir, locals culturals, sigui teatre, sigui cines, tornem a la mateixa, no? Sales de, per prendre, o sigui, bars, sales de copes, sales de discoteques, etc, etc.
Jo diria que tot això en aquest moment està en estudi i no està decidit, i per això no s'ha concretat i no s'ha dit exactament. Però sí, estem parlant de tots aquells entorns on hi ha una interacció que és, bueno, a la qual podem renunciar durant un temps. I no és que ens agradi renunciar-hi, però és el que toca ara.
Bueno, anem amb un dels focus del coronavirus, que no és altre, que és el paper dels adolescents, que... estan tenint, en aquest cas, els adults joves, són protagonistes de l'expansió de la pandèmia, perquè aquests són els col·lectius que registren més casos d'infecció per coronavirus a Catalunya. Què passa amb els joves a partir dels 18 anys? I després, també preguntar-te si no tens la sensació que el missatge del que passa amb el coronavirus, o sigui, no només a nivell de salut, que crec que no ha arribat, no els hi ha arribat, perquè és allò que passa amb altres malalties, no? A mi no em passarà, és com, doncs què et diria jo, per exemple, doncs problemes cardíacs, o el càncer, o d'altres malalties, que això passa amb, o sigui, és una malaltia d'ells, és una malaltia de l'altre, però a mi no m'afectarà. Una mica, el paper dels joves és, amb mi el coronavirus no va, jo faig la meva i em salto les normes, i la prova la tenim amb tots aquests seguits de festes i de trobades que es fan, no? Clar, què està passant amb els joves dels 18 anys? Perquè són ara mateix un dels focus del coronavirus, però tinc la sensació que no s'ha fet pedagogia ni se'ls hi ha explicat, i molts d'ells, evidentment, no tenen cap ganes de, en fi, de prendre nota de la gravetat de la situació.
A veure, aquest problema de no actuar d'acord amb la gravetat de la situació no només és un problema exclusiu de les franges d'edat joves. Passa una mica a tot arreu, passa a tota Europa. Està passant una cosa que se'n diu fatiga pandèmica, que vol dir que ja en tenim prou. I que ja que ens hem cansat abans d'arribar a la meta. Això és una marató, que ens queden molts mesos encara, el final està molt lluny, i ens hem rendit abans d'arribar. I aquesta fatiga pandèmica està darrere una miqueta de tot aquest increment de casos que es produeix no només a Catalunya, sinó a tota Europa, i no només entre joves, sinó a totes les franges d'edat. Però sí que és veritat que aquesta franja d'edat que comença als 18 i que va de la de 20-29, o de 18-29, és on en aquest moment a Catalunya està venint més problemes. No és l'única, però és la que més. I per què és la que més? Doncs perquè és una franja que té molta interacció social i que és difícil de rastrejar. Per exemple, en adolescents, alumnes en edat d'institut, en persones en edat d'anar a l'institut, també hi ha casos, però als instituts i a les escoles hi ha un rastreig exhaustiu, de manera que es poden trobar els contactes i tallar els brots, mentre que a partir dels... quan surt de l'institut, aquesta població de 18 fins als 20 i molts, o inclús 30 i bastants, és molt més difícil de rastrejar els casos. I la prova és que les positivitat, el concepte que dèiem abans, quin percentatge de la PCR et dona positiu, ens està dient que en les edats d'alumnes escolaritzats es detecten bé els casos i en grups d'edat més grans, de 20 a 30, de 30 a 40, es detecten molt pitjor, que hi ha molts casos que s'escapen, que no s'arriben a diagnosticar, que no s'arriba a trobar els contactes. Per tant, coincideix en aquest grup, sobretot la franja 20-29, que hi ha molta interacció social, que hi ha molts casos i que es rastregen, que no arribem a identificar totes les cadenes de contagi.
Per exemple, avui expliques en el teu article de Vanguardia que tant a la franja d'edat que va dels 10 als 19 com la que va dels 20 als 29 s'han diagnosticat 200 casos per cada 100.000 habitants, però destaques que hi ha una diferència important entre aquestes dues franges d'edat. Quina és la diferència?
Sí, precisament és que entre 10 i 19 gairebé tots els casos es detecten i, per tant, aquesta xifra de més o menys 200 per 100.000 habitants és bastant aproximada a la realitat, se n'escapen pocs, mentre que de 20 a 29 n'hi ha molts que no es detecten, i la xifra real, que no sabem quina és molt superior.
Això vol dir que s'haurien de fer més PCRs entre els 20-29 i que hi ha molts més casos sense diagnosticar, aquesta franja d'edat, no?
Sí, però no és tan fàcil. No és tan fàcil perquè el sentit de la PCR és fer-la allà on tens una sospita de contagi. O bé perquè una persona té símptomes, o bé perquè és un contacte d'una persona amb símptomes. Té sentit fer-la dirigida. No té sentit fer una PCR. No té sentit perquè no hi ha capacitat per fer-la a nivell de com tenim el sistema sanitari. No té sentit fer PCRs indiscriminades a tothom asimptomàtic. Per tant, no tindria sentit agafar tota la població de 20 a 29 i fer d'avui per demà cribratges massius aquí. Es busca allà on hi ha una sospita elevada de trobar positius. Si els casos se t'escapen i no els trobes, perquè molts d'ells són asimptomàtics, a més, és difícil veure com hauries de fer aquesta estratègia de PCRs per anar a trobar aquests casos.
Parlaves de franges d'edat, però també en el teu article a La Vanguardia fa referència al que deia Argimon, que està preocupat també per altres franges, que al final aquí, en fi, tothom fa una mica el que vol. Les franges de 30, sí, 30-39, 40-49, o sigui, en mica ens anem, veiem que totes les franges fan una mica el que volen, perquè no sé què en pensarà el Josep Corbella, però la sensació és que quan les autoritats sanitàries recomanen, hi ha un gruix de la població que al ser una recomanació no fan cas, que només funcionem quan és una obligació o quan se'ns prohibeix fer segons quin tipus de coses.
No sé, aviam, jo crec que entre els ciutadans hi ha de tot. Hi ha des de gent que sí que fa cas i gent que no en fa tant, gent més informada, gent menys informada. Sí que és veritat. Mires, hi ha un problema que s'està plantejant ara, que no tenim encara les normes, les mesures que s'anunciaran, esperem que divendres, que és... I què hem de fer els ciutadans, no? Hi ha molta confusió. I si em permets que... Mira, hem de fer dues coses. Ens hem de fer dues preguntes. I això és molt complicat, no? Perquè hi ha molta confusió. Ens hem de fer dues preguntes. Una és saber identificar els contextos de risc, les situacions de risc. Saber identificar allà on ens exposem a risc al de contagi, allà on no ens exposem a risc al de contagi. I la segona pregunta que ens hem de fer, una mica per orientar la nostra conducta, és... com és d'important per nosaltres. I si em permets que et posi un exemple domèstic,
sí, no sí, per favor.
Parlar de casa meva, sí, però és que crec que és il·lustratiu. Mira, aquest matí la meva filla em diu la pobra està no sent parlar d'altra cosa de coronavirus des
home,
de fa 6
mesos. Home, no m'estranya, perquè clar, el seu pare... En fi, es passa el dia pobre sí. Per les necessitats sí. I exigències dels mitjans parlant del coronavirus.
Sí, doncs em diu, creus que puc anar a escalar aquesta tarda? I això, o sigui, una persona que està informada, i que com ella, perquè no li ha calat més remei, i es troba en una situació que no sap què ha de fer, perquè sent el que va dir l'Argimon el diumenge, i ara la situació és complicada, i no sap què ha de fer. Llavors ens hem assegut, això era l'hora d'esmorzar, doncs ens hem assegut i hem mirat d'analitzar aquestes dues coses. Quin risc té el context de l'activitat d'escalar? Doncs té un risc baix, perquè no estàs en contacte estret proper amb moltes persones. Com és d'important per tu? No, per mi és molt important escalar, diu. Això és una activitat de risc baix i molta importància personal. Després d'anar a escalar, sovint el que fa és anar a prendre una cervesa amb amics d'escalada. I llavors, el tema de prendre la cervesa, com és important per tu? Home, m'agrada molt, però no és tan important com escalar. I quin context, quin risc té aquest context? Home, doncs té un risc més elevat perquè interactua amb més persones, amb menys distància, a més sense mascareta, i té un risc més elevat. Per tant, aquí tenim dues situacions. Una de alt risc, però poc important per mi, tot i que m'agradaria anar-hi, i l'altre és baix risc, però molt important per mi. Doncs què ha decidit ella? Ha decidit aniré a escalar i no aniré a fer la cervesa. Però aquest tipus de decisió ens hi trobem tots constantment cada dia en diferents situacions. O sigui, què puc fer, què no puc fer, què hauria de fer i què no hauria de fer. I això és molt difícil d'avaluar, i per això aquestes dues preguntes poden ser útils. Cadascú ha d'avaluar personalment, ha de saber avaluar quin risc té una situació concreta i ha de saber avaluar això quina importància té per mi. I persones diferents poden arribar a respostes diferents. Per exemple, imaginem un altre exemple, imaginem una parella que està enamorada. Doncs per ells veure's pot ser molt important, encara que això impliqui un risc més gran, no? I no hi ha una resposta de dir, això ningú ha de fer, això tothom ho ha de fer, això tothom ho pot fer, perdona, sinó que cadascú ha d'avaluar una miqueta en funció de les seves vivències personals, però tenint en compte sempre l'element de risc.
Josep, ara mateix tenim el govern de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fent una roda de premsa doncs per explicar que no estan d'acord amb les mesures que s'han pres, aquest estat d'alarma a Madrid, i una de les coses que diu és que les mesures que han pres a la comunitat estan reduint les xifres de contagi i les hospitalitzacions cada dia, que tot va a menys, i que fins i tot ho reconeix l'OMS. Això fins a quin punt és cert? L'OMS s'ha fixat amb la Comunitat de Madrid a veure si les mesures estaven fent efecte i estaven reduint, en aquest cas, els casos d'hospitalització?
Si ho ha dit l'OMS, jo no me n'he assabentat. A mi no em consta.
No, no, per això t'ho dic, que m'ha cridat l'atenció que fins i tot ella fa referència a l'OMS, i per això demana que s'aixequi l'estat d'alarma, que en tres dies això ha fet un... que amb les mesures que van prendre ells, que això ha fet un canvi substancial. I ara la roda de premsa és amb Isabel Díaz Ayuso, l'alcalde de la Comunitat de Madrid, i, en fi, i el conseller de Sanitat. No, t'ho preguntava perquè ara mateix continuen en roda de premsa i m'ha sorprès. A tot això, a aquesta hora està programada la roda de premsa del ministre de Sanitat, Salvador Illa, i de Fernando Simón. Per tant, suposo que duraran el seu punt contrari, o el seu punt de vista diferent.
Escolta,
digues.
Perdona, l'estat d'alarma, el que ha passat a Madrid és una estratègia de la senyora Ayuso i del senyor Casado per tendir un parany al ministre ella i a Pedro Sánchez, per obligar-los, els han obligat a fer aquest estat d'alarma, i es trobaran d'aquí uns dies que hauran de mirar de renovar-ho, de prorrogar-ho al Congrés, i es trobaran amb una dificultat. És una estratègia política, no té un sentit sanitari, i es posa molt l'èmfasi amb l'expressió estat d'alarma, i l'estat d'alarma no és una fi en si mateix, és un instrument per aplicar unes mesures que són necessàries. Si aquestes mesures s'apliquen amb estat d'alarma, a Madrid, fantàstic. Si s'apliquen sense estat d'alarma, mentre s'apliquin, també fantàstic. I això és important perquè el tema de l'estat d'alarma ho estan utilitzant políticament, i abans de final d'octubre ens trobarem possiblement que des de Madrid es reclamarà estat d'alarma des de Catalunya. I això no té un sentit sanitari, perquè si tingués un sentit sanitari, el que hauria d'importar a Madrid és: a Catalunya s'està fent el que s'ha de fer correctament per controlar l'epidèmia, sí o no? I si és que sí, no cal estat d'alarma. I si és que no, llavors, igual com ha passat a Madrid, que no s'havia fet el que s'havia de fer, llavors és quan seria necessari l'estat d'alarma.
Dues qüestions més. La primera, la vacuna que estava experimentant Johnson & Johnson ha anunciat que atura temporalment els assajos clínics després de detectar una malaltia inexplicable en un dels voluntaris. Això serà, podríem dir, un ingredient afegit a aquesta cursa per la vacuna, dels entrebancs que es aniran trobant als diferents laboratoris, no?
Sí, però en la vacuna s'han de distingir dues coses, que són les dues importants, però són diferents. Una és la seguretat i l'altra és l'eficàcia. Ens estem fixant molt en la seguretat, en si hi ha efectes secundaris, i la notícia d'avui, que s'ha interromput l'assaig clínic de la vacuna de Johnson & Johnson, està relacionada amb això, està relacionada amb la seguretat. per ara s'ha de dir que amb els elements que tenim, amb el que sabem fins ara, que no és gaire, no podem saber fins a quin punt això és preocupant o no, però en un assaig clínic amb 60.000 voluntaris és esperable que hi hagi incidents que t'obliguin a aturar-ho durant un temps.
Doncs ja es veia venir que acabaríem perdent la comunicació amb Josep Corbella, que fa teletreball, com ens ha explicat des del començament de la conversa, i l'hem perdut. A tot això tenim una última hora, i és que Sanitat acaba de notificar, com fa cada tarda a aquesta hora, d'aquí a pocs minuts començarà aquesta roda de premsa del ministre Salvador Illa amb Fernando Simón, que en Sanitat ha notificat 7.118 casos nous de coronavirus i 80 morts més. Doncs aquesta és l'última hora que en aquest cas ha servit al Ministeri de Sanitat. Repeteixo, Sanitat notifica 7.118 casos nous de coronavirus i 80 morts. Hem recuperat el Josep Corbella. Josep, perdona, però ens has desaparegut. No sé si ara podem tornar a recuperar. Ens estaves parlant dels efectes secundaris d'aquesta vacuna, que, com dèiem, en fi, clar, el camí cap a una vacuna segura estarà plena d'entrebancs.
Mira, estava intentant explicar només que hi ha una part que és la seguretat, que ens estem fixant molt, i no ens estem fixant en l'eficàcia. I l'eficàcia és la gran incògnita amb les vacunes, perquè estem assumint que seran molt eficaces i que ens protegiran bé, però és possible que aquestes primeres vacunes que arribin no siguin tan eficaces, que ofereixin una protecció no total, sinó parcial, per exemple, del 50%. I què passarà aleshores? Doncs que les persones que la rebin no sabran si han quedat ben immunitzades o no. I, per tant, en el moment que arribi aquesta primera tongada de vacunes, encara no serà possible relaxar totes les mesures de prevenció de contagis. Encara haurem d'anar amb mascareta durant bastant de temps. No serà que arribaran les vacunes i ja estarà tot resolt. No, pot passar que no siguin del tot eficaces i triguem més a recuperar la normalitat. I aquesta és la gran incògnita en el moment d'ara.
Una última qüestió i et deixem treballar. Avui hem conegut la mort, el primer cas al món d'un mort per reinfecció del coronavirus, concretament als Països Baixos. No sé si aquesta dada, quina anàlisi l'hem de fer i si és més preocupant del que sembla. Perquè, clar, és una persona que es va infectar de coronavirus, que en principi tenia immunitat, que s'ha tornat a reinfectar, que ha estat pitjor aquesta segona vegada, i el desenllaç, malauradament, ha estat la seva mort.
La pregunta important és si les reinfeccions són una cosa habitual o són una cosa excepcional en aquesta pandèmia. No ho sabem encara. Sí que sabem que quan una persona s'infecta, desenvolupa una resposta immunitària. Sabem que aquesta resposta immunitària pot ser molt variable d'unes persones a unes altres, que pot dependre de la intensitat de la infecció a la primera infecció. És probable que una majoria de la gent quedi immunitzada durant com a mínim uns quants mesos o bastants mesos. No sabem durant quant de temps, i és probable que quedi ben immunitzada. És probable, és esperable, que altres persones no quedin tan ben immunitzades i que alguna es pugui reinfectar. I la gran incògnita sobre aquesta qüestió és, molt bé, quantes persones realment es poden reinfectar i quantes queden més ben protegides.
Ho anirem seguint i anirem parlant amb el Josep Corbella, qui podeu llegir abastament a La Vanguardia. Josep, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, un plaer, com
gràcies,
sempre.
Igualment. Periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Per tant, una altra incògnita, la reinfecció del coronavirus, i en aquest cas, com us comentàvem, als Països Baixos, la primera mort al món de reinfecció de coronavirus. 7 minuts passen de 2:45. Canviarem de registre i ens n'anirem al cinema, que és una manera de canviar el decorat i d'evadir-se. Versió RAC 1.